El confinament ens ha descobert moltes coses. Una d'elles, la capacitat creativa, l'humor i la cinefília, diríem, de l'actor Octavi Pujadas. Octavi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, amb això una miqueta, ara mateix estic amb el petit. O sigui, la relació és inversa. M'enganxes com el cowboy aquest anant cap a pescar amb el seu fill. Estem fent una volta pel bosc amb el meu fill petit, Jordi.
Ah, sí, mira, s'estem unint aquí generacions, no?
Que, sí, sí, sí.
O sigui, confinat amb el teu pare i ara estàs amb el teu fill. Molt bé, tu sempre has estat molt de xarxes, Octavi, d'anar explicant la teva vida i de posar-li molt d'humor, però, clar, l'avorriment del confinament t'ha fet un veritable creador de continguts. Tu i el teu pare, us he de dir, us heu convertit en un must d'Instagram, en un must, allò que en diuen, una sí. Perla d'Instagram, no?
Moltes gràcies. A veure, sí, no he sigut sempre tant de xarxes, el que passa que sí que... al final he acabat entenent que realment els que ens dediquem a aquesta feina i al món de la imatge i tal, doncs és una eina bastant útil i bastant necessària. I llavors, doncs, aquesta època de confinament, doncs, mira, les úniques coses que podia mostrar del meu dia a dia era el meu pare i jo tancats a casa, amb la qual cosa doncs, hem tirat d'imaginació i de carinyo i de molt d'humor, sobretot.
Fotos divertidíssimes teves i del teu pare, molt editades, moltes d'elles imitant escenes de pel·lícula. El podeu seguir tant a Twitter com a Instagram, Octavi Pujadas. Ets molt cinèfil, veig.
Sí, 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 m'agrada molt el cinema. Sempre he sigut, soc fill únic, llavors els meus pares eren grans, llavors em vaig criar sobretot llegint, veient pel·lícules amb el meu pare, que el meu pare era molt, molt fan del cinema americà dels anys 40, 50, 60, i així és com m'he criat i així és com em segueixo entretenint en els moments doncs, com els d'ara, no?
I quan i com has après a editar fotografies? Quins programes utilitzes? O sigui...
No utilitzo cap programa, ho faig tot amb el mòbil. Ho faig tot amb el mòbil, amb aplicacions. Moltes vegades són aplicacions que utilitzo un cop i ja està. Simplement sé el que intento explicar amb la foto, sé quina història vull transmetre a la gent que la mira. Llavors ja, segons normalment, m'ho intento posar fàcil, no? El que faig és fer la foto de la manera que sé que la podré editar d'una manera més o menys coherent perquè això, perquè expliqui el que vull. I llavors ja amb això, doncs mira, tiro d'imaginació, aplicacions i apa.
Ets d'aquells que poses anar a Google buscar una aplicació que faci això o coses d'aquestes.
Sí, de vegades m'entretinc allò a la Play Store buscant a veure com collons puc fer jo per fer aquesta cosa que se m'ha acudit i que ara no sé com.
I escolta, a nivell de fer tot això, clar, ets generador de continguts, encara que tu agafis així a riure, però s'està generant com qualsevol generador de continguts a xarxes. Quanta estona al dia dediques a fer aquests muntatges? Com t'organitzes? Tens una planificació?
Doncs, a veure, tinc una planificació. Sí que intento publicar un mínim d'un parell o tres de vegades al dia, no? Pel matí, perquè hi hagi, diguem-ne, recorregut de la fotografia durant tot el dia, i després allò al migdia i a la nit, perquè era quan les estadístiques em deien que més gent dels meus seguidors estaven connectats. Ara aquestes estadístiques amb el confinament s'han anat una miqueta en orris, no? Però sí que em sembla que és, no sé, primer que jo m'entretinc fent-ho, després que hi ha gent que em segueix i també, doncs, m'agrada... M'agrada veure sobretot la resposta de la gent, saps? Que sí que és veritat que rebo molts missatges de que els ajudo a entretenir-se aquests dies i tal, i llavors ja, mira, m'ho agafo com una rutina que en aquests dies són bastant necessàries.
Llegíem en un article que el teu pare feia d'escenògraf, això és així?
No. El meu pare es posa per la foto i està, pobret, que ja bastant té. Té 90 anys, em farà 91 al setembre, i bueno, està una mica tocat els pulmons i tal, i llavors doncs es cansa. Però li agrada molt participar a aquestes fotos, perquè després quan sortia al bar, quan es podia sortir, la gent el reconeixia i li deia que li havia agradat molt les fotos i tal, i llavors ell doncs, és una cosa que li agrada, no? I ara suposo que quan ens deixin sortir encara s'ho trobarà més.
Bé, ara no estàs per tant amb el teu pare, no, el Joan?
No, ara mateix no estic amb ell.
Veig que estàs respirant una mica així, que estàs caminant com molt... Estàs fent l'esport.
Estem tirant muntanya amunt, el meu fill i jo.
Ai, escolta, descriure-nos una mica el paisatge. Va, Octavi, perquè clar, ara estem tots a casa i volem veure... On esteu, concretament?
Ara mateix estem per la zona de Can Catà, que és allò com el principi de la Serra de Collserola. Aquí tenim la sort que Cerdanyola... Bueno, ho vaig posar l'altre dia en una publicació. Cerdanyola és una ciutat dormitori d'aquestes que... No és especialment bonica, és més aviat lletja, jo li tinc molt de carinyo, però el que té de bo és que està separat de Barcelona per el Parc Natural de Collserola. I llavors, res, en 5 minuts estem allà. I hem agafat i estem tirant per aquí, estem tirant com per una carrilera que hi ha com una mena de riuet fet de trossos de pissarra, però natural, que l'aigua ha anat fent el camí per allà, rodejats de bosc mediterrani, bastant frondós, d'allò que és molt maco, però que dius, si ara em surt aquí al davant un porc senglar, no t'ho faré una escala.
Oh. Sí, sí. Clar, escolta, no sé si ho havies fet ja això o has descobert ara en confinament que tenies ganes de sortir, perquè tu vius, de fet, vius a Madrid, no?, per feina.
Visc, a veure, jo visc sobretot a Cerdanyola. O sigui, jo visc amb la meva parella i amb els meus fills, després quan em vaig separar me'n vaig anar a viure amb el meu pare, perquè ell en aquell moment ja tenia 85 anys i ja no podia, començava a no poder estar sol. Em toca anar a Madrid molt per feina, però la meva residència habitual és aquí. Jo sempre torno a casa, sobretot doncs, això per estar amb mon pare i per estar amb els meus fills.
Home, tu, per exemple, que també una de les coses que es reflecteix en tot això que publiques a les xarxes és un tema social molt important, que són els avis i les àvies, no? Vull dir, jo crec que en tot això que hem passat, i sobretot tot el que hi ha hagut al voltant de les residències, la veritat és que emociona, no?, tu que hagis fet aquest canvi i dius, vaig a viure amb el meu pare, que té 90 anys, té molta força emotiva, també, tot plegat, no?
Sí, jo crec que més això. En primer lloc, que la gent gran, evidentment, són els que poden patir les conseqüències més greus d'aquesta enfermedad. I després, que pel ritme de vida que portem, per les coses que fem, per tal com està muntada la nostra societat, no, una miqueta hi ha aquesta tendència a deixar de banda a la gent gran. I crec que ara, dins de la gravetat i de lo dolent de la situació, és un moment en què podem aprofitar per reprendre aquestes relacions. Tenim temps, tenim doncs això, moltes estones per poder parlar amb ells, per estar amb ells, per dedicar-los temps, que encara tenen moltíssimes, moltíssimes coses que oferir-nos.
I clar, suposo que amb aquest punt d'humor, no? Tu fas moltes coses amb humor. No sé si alguna vegada el Joan, el teu pare, t'ha dit, mira, ja no puc més de tant gravar i tants vídeos. Alguna vegada, perquè parlava l'altre dia amb els Pere, que també hi ha alguns de les famílies, que diu, jo no vull sortir més ja a vídeos, estic farta dels vídeos.
Mon pare de vegades em diu, mira, ja no em mereixis més, saps? Sobretot quan el faig estar aixecat per una foto o alguna cosa així perquè es cansa. Però jo intento preparar-ho tot perquè hagi d'estar el mínim temps de peu i es cansi el mínim possible, deixar-li tot ben preparat ja per fer la foto i ja està. Però no, encara té corda, encara m'aguanta i cada cop que li dic de fer una foto, el tio s'aixeca i apa, què hem de fer, què haig de dir?
Octavi Pujadas, ets una font de sorpreses, no? Perquè ens hem documentat amb la Marta Cristià per preparar aquesta entrevista i hem llegit que ets metge. Et vas llicenciar en Medicina i Cirurgia i vas arribar a fer el MIR?
Doncs sí. Això estem parlant de fa temps, clar.
Però no has exercit mai.
Sí que ha sortit. Bueno, el que passa és que, clar, com que no és una cosa que entronqui, diguem-ne, amb la meva activitat laboral actual, doncs no surt molt sovint, però sí, tinc un passat. Mira, és el que hi ha.
Però, escolta, ara estaven recuperant gent, no?, que es faltaven reforços i estaven recuperant gent, no sé, jubilats, gent que... No sé si t'has plantejat en algun moment donat a donar un cop de mà o què?
Doncs mira, quan va començar tot això sí que m'ho vaig plantejar, no?, sobretot veient pues, que feia falta personal sanitari. El que passa és que la meva mare va morir fa 20 anys, el meu pare té aquesta situació. L'únic familiar proper de mon pare és la meva tieta, que és la seva germana gran, que en té 92. Llavors mon pare només en té a mi. I jo he prioritzat casa.
I has reflexionat una mica, que és perquè jo el que s'ha anat també d'aquesta crisi del coronavirus i de tot plegat, el que s'ha vist molt és que la feina de tots els sanitaris és molt vocacional, no? És a dir, hi ha hagut una entrega que a mi m'ha posat la pell de gallina, no?
Jo crec que sí, la feina del personal sanitari és d'aquestes que de vegades la deixem una mica de banda perquè evidentment quan els hem de veure treballar les circumstàncies no són les millors, no? Llavors, fa falta, per desgràcia, fan falta coses com aquestes perquè la gent posi en valor el que fan dia rere dia. Però els professionals de la sanitat jo crec que sempre han estat així. El que falta ara, el que espero que ens obri els ulls una miqueta aquestes circumstàncies, és que els professionals necessiten una estructura i un entramat que el proporciona la sanitat pública. I la sanitat pública no la munten els sanitaris, la muntem nosaltres amb qui votem i amb les polítiques que votem. Llavors, el que espero és això, que tota aquesta crisi del coronavirus ens permeti veure que hem de fer una aposta molt forta per la sanitat pública.
I es pot dir, Octavi, que tu tenies dues vocacions, no? El fet de ser actor i el tema de la medicina, i vas haver de triar en algun moment donat, suposo, no?
Sí, va ser, doncs, jo vaig acabar la carrera l'any 98, o sigui, mira, a més també, clar, imagina't, fa 22 anys que vaig acabar la carrera, o sigui, ara mateix podria fer més mal que bé si m'hi tornés a dedicar.
No, tot qualsevol ajuda és bona.
Sí, això és veritat. Vaig acabar la carrera el 98, llavors vaig fer el Mira el 99, tocaves el sisè curs al juliol, llavors a l'abril següent tenies el Mir, i en aquell impàs vaig començar a preparar el Mir i vaig començar a treballar doncs, de cambrer a discoteques i fent algunes coses d'imatge, de publicitat i tal, i em van passar el càsting per la primera sèrie i aquest primer rodatge, que era la Happy House, una sèrie de televisió espanyola, allà no vaig haver d'escollir, perquè en aquella època encara es feia l'Emili i vaig poder ajornar la incorporació a l'especialitat un any per fer aquest primer rodatge. Però després sí que ja em va tocar escollir i vaig dir, mira, això és una oportunitat única de fer alguna cosa nova i diferent, i si no ho intento, sempre me n'arrepentiré. I des de llavors fins ara.
Bé, tornem una mica a les xarxes, Octavi. Tu a Instagram tens 209.000 seguidors. No sé si saps quants en tenies abans del confinament, si has pujat. Monitoritzes una mica el tema dels seguidors o què? Sí. Vas controlant?
Sí, doncs mira, abans, quan va començar tot això, em sembla que encara no havia arribat als 122.000. Estaven 121.800 o alguna cosa així. Sí.
Home, és a dir que has doblat seguidors des de, sí, amb el confinament, no?
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, perquè, a veure, jo crec que a la gent, en primer lloc, que hi havia hagut molta més gent connectada a xarxes, no? Realment hi havia poca cosa més a fer que quedar-se a casa, doncs això, veient pel·lis o sèries, o connectant-se a Instagram i a la resta de xarxes. I després també que crec que això, que els meus continguts són bastant blancs, amables, i no sé, i aquesta empenta d'humor i d'intentar treure-li el ferro una miqueta a la situació, doncs ha sigut molt ben rebut.
Sí, durant el confinament has anat fent aquest diari a través dels muntatges fotogràfics, però els últims posts ja ha sigut una mica diferent. Has fet un remember d'una sèrie que vas gravar fa molts anys, que es deia Paraíso. Sí. És perquè ja estem a la desescalada o és casualitat?
És perquè era dijous, ahir era dijous, i els dijous toca TVT, que és això com el throwback Thursday, no?, que es posen fotos antigues.
Ah, sí.
I també perquè de tant en tant necessito reposar una miqueta, que no crec que ja... És que he penjat ja... Deuen ser com 170 fotos o alguna cosa així des de que va començar el confinament. I de tant en tant reposar...
La veritat és que, clar, a totes les fotos que penges aquests dies hi ha entre 500 i 1.000 comentaris, no? Vull dir que, sí, no sé, repassar això és una bogeria.
Sí, a més jo intento sempre, com a mínim la primera mitja hora o alguna cosa així, doncs estar atent, contestar i llegir tots els missatges que puc. Evidentment, no ho puc fer amb tots perquè se me n'aniria ni dia al dia complet, però sí que intento realment que no sigui allò, pum, fotre la foto, saps, i deixar-ho allà, sinó que hi hagi una miqueta d'interacció, perquè realment al final la foto la poso per la gent que la mira.
Mm. Escolta, una pregunta, perquè tens Instagram, però també tens Twitter, no ets tan de Twitter, però m'hi poses uns números, què volen dir els números que tens a la bio de Twitter? Són unes coordenades o què és?
En sèrio? No ho has mirat? No has posat a Google?
Oh, que fora, no són les coordenades. 21, va, poseu, atenció a gent que estigui escoltant el pop-up, gent pop-up. Apunteu aquestes coordenades i que algú ens faci un tuit i ens digui què és. 28.06.42.12. Ai, estic amb la intriga, Eva, que ens ho digui algú.
Ja t'ho explico jo. Com que has dit, abans ho has dit, que jo soc molt cinèfil i tal,
sí,
i a mi hi ha una pel·lícula que em resulta fascinant, que és Donnie Darko. No sé si l'has vist, eh?
Sí,
que
no.
És una pel·lícula, és la primera pel·lícula que va redirigir el Richard Kelly, que després tampoc ha fet gran cosa més, eh? Però és una pel·li que està molt bé protagonitzada pel Jake Gyllenhaal, que és un nano que té insomni i és sonàmbul i tal, llavors un dia es desperta en una carretera i quan torna a casa seva troba que el motor d'un avió s'ha desenganxat i ha caigut a casa seva i s'ha carregat el que era la seva habitació. I a partir d'allà ell té com visions amb un home disfressat de conill gegant que li diu que el dia s'acabarà en tants dies, el món s'acabarà, perdó, en tants dies, tantes hores, tants minuts i tants segons, que són aquests números que apareixen al meu Twitter.
Que bo.
Sí.
Boníssim. És que ets realment una finestra, ets la finestra que necessitem en aquests moments. Mira.
Soc molt xafarder, molt curiós, m'agrada molt saber tonteries, bàsicament, però mira, jo crec que m'ho passo bé.
Home, mira, ens hem passat molt bé també amb una foto que, perquè, clar, parlant de projectes, abans d'acabar una mica de feina, quan va començar el confinament estaves de gira amb l'espectacle El guardaespaldes, el musical, sí, on haguessis actuat durant aquestes setmanes, crec, no?
Sí, estàvem de gira. Espera't un moment, que estem aquí. Ens ha sortit un gos que ens mira des d'un camí, em sembla que hem de gira.
Ui, això fa por, eh?
Sí.
Però què, tens un... El Jordi, tens un fill valent o què, per això?
No especialment, és com jo.
Bueno, ara ja, que no passin coses.
I no sentim que bordi, així que tot solucionat.
D'acord, escolta, a més ara anàvem d'això, que haguessis actuat durant aquestes setmanes, però ha augmentat moltíssim el consum de les plataformes digitals i just aquesta setmana s'ha estrenat una sèrie en la que has participat, no, Grassa, Plaid, no?
Sí. A veure, això de Grassa, jo vaig anar a rodar dos o tres dies a Sevilla, que va ser on es va rodar. És una sèrie creada pel David Sainz i el seu equip, els de Malviviendo, que hi tenia moltes ganes de treballar amb ells, i a més em va trucar i em va dir...
Ah, boníssims, Malviviendo, sí.
I em va dir que m'havia escrit el personatge que pensava en mi, amb la qual cosa jo no li vaig poder dir que no, i m'ho vaig passar molt bé realment. I el que tinc ganes és això, és de reemprendre el guardaespaldes, perquè és una funció molt xula, és una gira, a més, llarga i completa, i que estava funcionant molt bé. I ara mateix, doncs mira, fins aquí no ens deixin omplir els teatres, poca cosa podem fer.
Clar, la foto de Grassa no té res de desperdici, eh? Perquè és una foto que posa abans i després, i de fet, és, amb 50.000 quilos, i després, supermusculat, que no sé quina és la real dels dos. O sigui, la de després també és real?
La que no estic gros, sí.
Ah, perquè si... La de després és molt bèstia, la musculació, eh? O sigui, tampoc ets tu.
Home, tot és qüestió de saber buscar la llum i apretar, quan s'ha fet tot, eh? Que això també té molt de truco. Però sí, que aquest sóc jo. Són les fotos que a més va fer l'Anna, la meva xicota, que les va fer com de pressa i corrents, perquè ho necessitàvem ja per fer els cartells, pel rodatge i tot. I, bueno... Aquí estan les fotos.
Escolta una cosa, mira, parlem per acabar una mica de l'Anna, perquè avui estem preguntant a través de les xarxes del pop-up si esteu vivint, o sigui, algunes parelles separades en confinament. És el teu cas? Perquè, clar, com veiem amb l'avi, pensàvem potser que esteu seguint la relació a distància amb l'Anna Senan. És així o no?
A distància.
I com es fa això? Com es porta?
Doncs mira, allò és com anar posant pedaços, no?, en via trucades, però realment es fa dur. Es fa dur perquè, a més, justament, ella s'havia tirat dos anys en una feina fixa i tal, i just quan vam començar amb el teatre, els assajos del teatre, que va ser el novembre de l'any passat, ella havia deixat la feina, llavors estava fent fotografies de forma freelance i tal, i va venir amb mi. Llavors hem passat junts tot el període d'assajos, tot aquests primers tres mesos de gira, o sigui que realment estàvem vivint junts, i de sobte, pum, ens facturen cap a casa, i clar, jo estic amb el pare... i ella està vivint amb la seva mare a Barcelona, però bueno, és mitja horeta de cotxe, però clar, fins que no ens deixin, doncs no ens podem veure.
No, i clar, Cerdanyola està en fase zero, no crec?
Cerdanyola sí, és àrea metropolitana.
És metropolitana.
No? Sí. I bueno, i ella és Barcelona ciutat, amb la cosa, sigui jo el que sigui, no puc entrar a Barcelona. A no ser que sigui per fer alguna cosa justificada, clar.
Doncs avui volem preguntar-vos a vosaltres si també heu viscut una situació d'aquestes característiques, no? El confinament que ha separat algunes parelles. Octavi Pujades, un plaer. Continueu així de força a tota la família, a totes les generacions, tant al teu pare, una abraçada ben forta al teu pare, també als teus fills, i això, no? A respirar una mica de muntanya. Ens ha agradat, doncs, obrir aquesta finestra avui des del pop-up. Una abraçada, Octavi Pujades.